COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt maca la música, la sintonia d'Herrera en Copé, però ara Herrera en Copé, Catalunya i Andorra fins a la una del migdia. Ja que no sabeu què comença a partir de la una, després de les notícies de la una, doncs comença el migdia. El migdia Copé fins a les 3 de la tarda. Avui és divendres, de fet això ja és un motiu important per estar feliços, alegres, vol dir que ha passat una setmaneta, que arriba el cap de setmana, si us agrada el futbol tenim futbol, partits molt interessants i moltes, moltes més històries que us explicarem des d'ara i fins que arribi al final. Montse, bona tarda.
I senyores que corren també a la televisió.
Senyores que corren, sí, ah, pues sí, atletisme.
El senyor Gil, ens han posat l'atletisme a la tele.
Està molt pendent. Hola Gil, com estàs?
Noies que corren.
Que corren.
Bueno, algunes serà senyora, una altra serà senyoreta.
Quin campionat és aquest?
Això és el campionat d'Europa pista coberta, que ha començat avui a Belgrado, capital de Sèrbia, encara.
Si hi ha diferència
entre Trump, no digui el contrari.
A l'hora d'aconseguir metes, temps, rapidesa, coberta o no coberta, hi ha diferència notable?
Sí, hi ha diferència. Home, la pista coberta és el germà petit de l'aire lliure, i a vegades és el germà lleig, perquè n'hi ha atletes, per exemple, aquesta temporada, a l'estiu, a l'agost, tenim campionat del món i a l'aire lliure a Londres. Per tant, les grans figures a la seva preparació deixen una mica de banda la pista coberta i centren la preparació en el Mundial. Però, escolti, és un test de qualitat per, diuen, aquesta nova generació d'atletes espanyols que sembla que es vol obrir pas i que hi hagi vida més enllà d'Orlando Ortega, Ruth Beitia i dos o tres més.
És a dir, Montserrat, ja sabem on estarà el senyor Gil aquest estiu, a Londres, no?
Bueno,
estaràs a Londres, suposo, no?
Jo calculo que seré quedado especial.
Quedado especial.
Quedado especial. Que és una altra modalitat.
També.
De moment estem de quedado especial a Belgrado.
Molt bé, la Montse avui porta històries.
Sabeu, i que em perdoni l'expressió, però a vegades quan un està a la feina que no fa res, diuen, t'estàs tocando...
Sí, lo que no suena.
Bueno,
sí, senyora, avui ho pots dir.
Com ara mateix el Jorge.
És molt popular.
A partir d'ara podrà ser...
Talla-li el micròfon al Gil, sisplau.
A partir d'ara això serà una realitat, perquè resulta que ja hi ha una agència que ha contractat en un enginyer d'efectes especials, que per cert va ser el guanyador d'un Oscar de Hollywood per la pel·lícula Gravity, i ha desenvolupat una pròtesi que es diu Nice Balls. És a dir, bonites pelotes. Bueno, doncs resulta que és una... Bueno, en forma de... És de silicona.
Sí.
I ho enganxes a sota de
la taula.
Sí. I pots estar tocant les pilotes tota l'estona que vulguis, perquè és per desestressar-te. I es veu que està creant furor, i ara allò que et diu el jefe, t'estàs tocant, ho pots fer.
Vingui, miri, estic tocant les boles.
Diu que genera relaxació, que proporciona uns efectes positius al tocar-te les pilotes, i que està molt recomanat. No sé si faran alguna oferta.
Les pilotes de silicona enganxades a sota la taula.
Vull dir,
Gil, per què aixeques el dit?
No podríem fer un invent similar en la mateixa línia, però per tocar-li les pilotes al de la taula del davant o al de la taula del costat?
Li tires, com ja fem habitualment, li tirem un paper, li tirem pilotes...
Sense ànim de molestar, eh?
Gràcies per dir que no la que hi ha darrere, que jo sóc la que està darrere teu.
Este es un mensaje para Carlos Losada. Carlos Losada acuda a Freqüència Modulada.
Ya han enviado a Carlos Losada la prótesis y la está probando.
No, a més, la Montse i jo tenim una expressió molt popular, que és con la calma. Con la calma. Amb la calma. Amb la calma.
I amb la calma avui parlarem una mica de tot en aquest programa, no, Pepe?
Clar que sí. Mira, avui d'entrada ja hem de dir que és el Dia Mundial de l'Audició.
Sí.
Vull dir que no és una broma, eh? Que hi ha un percentatge elevadíssim de persones que tenen molts problemes perquè no escolten bé, i parlarem amb un expert. Això serà no ara, sinó més tard.
Home, i les conseqüències que té de problemes de sociabilització, d'ansietat, d'estrès, a la gent que no escolta bé, que té algun problema auditiu.
Entre un 10 i un 12% de les persones, dels adults, tenen problemes d'audició. Per no parlar de la gent jove, que puges a un tren, puges a un metro, puges a un tramvia, i tothom enganxat amb els auriculars als iPhones o als Androids, els que siguin.
A tota pastilla,
que això no és sa. A més, avui donarem una bona notícia, Montse.
Avui donarem una, dues o tres...
No, la bona notícia és que la T-Mobilitat Ah, ja ens han dit quan entrarà en vigor, no?
El 2019, però la pregunta és, i per què el 2019?
Clar, perquè estava previst que entrés el 17 en vigor. Aquest any, havia d'entrar aquest any,
Perquè s'ha d'esperar tant. Bueno, doncs amb la Mercedes Vidal, que és la regidora de mobilitat, en parlarem. També ens visita l'Alberto Fernández Díaz.
Sí, senyora.
I tindrem aquí a l'estudi, segurament l'heu vist per la tele i també l'heu escoltat a diferents tertúlies, a una persona que es considera tertuliano, i ell ho diu molt bé, diu... Per ser tertuliano tienes que saber de todo y no saber de nada.
Efectivament, Joan López Alegre ens presentarà el seu llibre Hablar de todo y no saber de nada.
Saps com li diuen?
Hola, Carles Osada. Saps?
Hola, què tal?
Què tal?
Sabeu com li diuen al López Alegre?
Com li diuen?
El català tranquil.
El català tranquil. Home, és que ha de ser molt tranquil per anar a les tertúlies que va i aguantar el que aguanta.
Jo l'he vist en alguna tertúlia televisiva i s'ha de tenir un aguante i ho fa molt bé.
Doncs, i alguna cosa més. Tenim, avui és divendres i és molt variopinto, com diria un amigo mío, el programa és muy variopinto.
I tenim la pregunta per l'audiència, ja sabeu que tenim el contestador, ens agraden les notes de veu, perquè tot esto se ha modernizado. Antes
WhatsApp de veu tenim, farem les vostres opinions.
La pregunta d'avui és que això, que a partir del 2019 entrarà en funcionament la T-Mobilitat, si fas més viatges, més barat serà viatge, i la pregunta és, creus que ja hauria d'estar vigent aquest títol?
Ja, i no esperar el 2019?
Bueno, doncs 6, 7, 8,
19, 19, 0, 9, entrarà en vigor el 19,
4, 8,
el 19, la tardor 19,
16, 6, 7, 8, 0, 9, 4, 8, 16, i superimportante, hoy, como no, Losada, el tiempo.
Ai, el tiempo.
Ja ha començat a ploure o no? Està a punt,
Bueno...
Està gris, el dia està gris.
El dia és un dia lleig, un dia lletjot, és que ja ho hem dit que arriba un canvi de temps amb algunes borrasques que s'afectaran ràpidament, passen ràpidament, però deixaran mal temps. Avui cel tapat, pluja que serà localment fort, amb precipitacions que van avançant de oest cap a est, temperatures sense canvis importants. Demà dissabte també la mateixa característica d'avui, un dia amb cel tapat, alguns plogims i temperatures agradables. Diumenge millora el temps amb més estones de sol, unes temperatures que ara són de 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, Girona, Lleida i 8 a Andorra la Vella. Divendres molt tranquil, el transport públic i fluïdesa a la xarxa viària, que és un luxe.
Gràcies, Carles, que vagi fins la una. Adéu.
Vinga, fins ara.
Ara el senyor Gil li hem de preguntar, òbviament, per als tres partits. Després, abans de les dues, ja ens donaràs més detalls, però hi ha tres partidazos. Barça-Celta, Eibar-Real Madrid, Villarreal-Espanyol. Partidazos,
Anem a donar-li la volta, perquè demà té vostè a l'abast una sessió de sillón vol sensacional.
Clar.
Un quart de cinc i Purua. Eibar Madrid, es deixarà més punts
l'equip
d'entrenador Zinedine Zidane?
No ho sé.
Ja veurem què és el que passa.
Sí.
Dos quarts de set de la tarda, Villarreal Espanyol, venim d'empatar a Vigo, caldria guanyar si és que els vols continuar somiant amb Europa, no serà fàcil, Can Roig, i 20-45, doncs Barça-Celta. Primer partit després de l'anunci de Luis Enrique que deixa la banqueta del Barça al mes de juny. Arriba el Celta, que recordem va ser capaç de guanyar-li al Barça a Balaïdos en el partit de la primera volta. No vindran tots els efectius, però el nivell del Celta de Vigo no s'ha de menyspreu. O sigui que sessió completa, la qual cosa ens porta un divendres d'allò de parar l'orella, parar l'orella el que digui Zidane a Madrid, parar l'orella el que digui Luis Enrique a Sant Joan d'Espí i parar l'orella el que digui Quique Sánchez Flores a Sant Adrià del Besòs.
Oiga, ¿hay algún cambio en la lista de los posibles entrenadores del Barça?
No, perquè si comences a fer una llista, al cap i a la fi, la teva llista serà molt similar a la del Pepe, molt similar a la meva i molt similar a la del Jorge Martínez. No hi ha canvis. Recordem el que explicàvem ahir a Sports Cope. Abans que un nom, el Barça dibuixarà un perfil. Volem un tècnic ADN Barça, experimentat a tractar amb grans figures, amb grans futbolistes, que tingui doncs, el que es dedueix de l'ADN Barça, no? Estima pel tractar amb la pilota, estima pel futbol d'atac, etcètera. I quan estigui aquest perfil es determinarà el nom. Tornem a insistir, Valverde acaba l'Atlètic de Bilbao el 30 de juny, és ara mateix l'opció més factible.
Sí, però una opció que espúria, perquè està ahí, està present o latent més que espúria, perquè en les moltíssimes enquestes que s'estan fent en diferents mitjans de comunicació, guanya de golejada Sant Paoli,
Jo li diré el que li dic sempre. Hi ha veritats, mentides i enquestes.
Sí, sí.
Vale? A partir d'aquest punt, miri, no a totes les enquestes, a la que vam fer ahir a Sports Cope,
qui va guanyar?
Guanyava Valverde, i de carrer. Mira. Guanyava Valverdi de carrer amb un 42-18. Home, 42-18 sobre Sant Pau.
S'està fent més campanya que sigui Valverde, de totes maneres, jo crec. I ahir ho
què ha dit vostè, Rodríguez?
Campanya.
Ah, vale.
Campanya.
I, jo, vale, vale, i ahir vale. Li comentava jo al Pepe que realment l'entrenador del Barça el fan els jugadors, perquè si els jugadors no estan amb l'entrenador, malament ja, rai.
Si no el volen...
Oiga, ¿pueden añadir aquí que Sánchez Flores en el...
No, perquè té contracte amb l'Espanyol i, home, quedaria bonic.
Però si paguen, se puede ir, no?
No quedaria bonic. Quique Sánchez Flores... Ay, bueno, aviam, la situació de Quique l'Espanyol, si me la preguntes, és un contracte de 1 més 1 més 1.
3.
Són... No, 1 més 1 més 1, que no és el mateix que 3.
Ah. No, en futbol 1 més 1 més 1 no és 3,
no
eh?
És... No, no, sí, però si l'Espanyol queda de l'11 cap avall, no hi ha cap obligació de renovar Quique Sánchez Flores. Això diem 1 més 1, més 1. La clàusula de renovació automàtica del tècnic blanquilou s'activa si l'Espanyol queda del desè cap amunt.
Molt bé, Gil, escolti, guardi alguna cosa per després, eh? A la 1B torna i ens explica... Guardi alguna cosa, home!
No, aquesta no me la guardo.
Ah, però quina?
Jornada trista pel madridisme, als 85 anys, ha mort Raimon Copa.
Copa, sí,
senyor. Jugador madridista entre el 56 i el 59, membre de la mítica davantera blanca amb Di Stéfano, Puskas, Gento, Real i companyia.
Sí, senyor. Gràcies, Gil, eh? Adéu, fins després.
Adéu.
Després nos das más datos de las señoras que corren. Exacto. Que, por cierto, la cursa del Corte Inglés...
Aquesta senyoreta.
Sí, la cursa del Corte Inglés, que es farà el 2 d'abril, hem de dir que un tant per cent bastant elevat, per no dir quasi bé tot, són dones les inscrites, eh?
No, encantats, home.
Aquesta cursa del Corte Inglés, que algun dia hem de participar a Collado, encara que sigui, va posar-nos el peto aquell del número.
Mira, parlant de dones, ho dèiem a la redacció, igual no algun dels nostres oients no sap de quina sèrie parlem, la Montsillo, Big Bang Theory, aquesta sèrie de los friquis que tanta audiència té, que al principi eren quatre nois sols, ara hi ha tres noies afegides, doncs els nois, els actors, s'han baixat el sou en benefici de les noies. Tot s'ha de dir, els actors guanyaven $1 milió per capítol.
Bueno, se'l baixen perquè volen,
és un detallet.
Però això hauria de fer pensar el director d'aquesta sèrie o el productor, que és el que posa la pasta.
Sí, senyora.
Bueno, de dones exactament no parlen al Twitter, però del que sí que s'està parlant sobretot és del cap de setmana, es parla d'esports, i em quedo amb el hashtag aquest que diu "por fin es viernes". Mm-hmm. Molt contents de que ho sigui durant tota la jornada. I amb la calma, comencem aquest programa recordant el número de telèfon. Un recordeu d'Arturito.
678-09-4816. Màrcalo. 678-09-4816.
Bueno, i la pregunta, ja sabeu que avui en parlarem sobre el tema de la T-mobilitat, mm-hmm. que arriba, una mica tard, però arribarà.
Arribarà.
La pregunta és, creus que aquests títols ja haurien d'estar vigents des d'allà fa temps?
Clar.
Doncs ens envies el missatge si vols parlar sobre què et sembla el tema dels transports, si és car o barato, o si calen més targetes, ens ho envieu al 678-09-4816. 09-4816 i no marxeu perquè tot just tenim ja en espera a la Mercedes Vidal, que és la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
Tens clàusula sol a la hipoteca i pagues més del que deuries? Prou! Recupera els seus diners amb Aprevef. Amb un 97% d'èxit, Aprevef és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93 281 1140. 93 281 1140. Aprevef guanya, tu guanyes.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas queremos ayudarte desde el programa Feina Am Cor, un servicio que te acompañará en la búsqueda de empleo. Llámanos al teléfono 93 117 08 11 o escríbenos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar la esperanza es posible. Feina Am Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
El Barça ja és líder i ara arriba el Celta. No parem a la COPE.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Óscar Pereiro. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ha empezado la cuenta atrás. Llega el remate final de rebajas a Galerías del Tresillo, con descuentos de hasta el 80%. Sofás desde 299 euros, cheslongs desde 499, sofás cama desde 199. Compra ahora y no pagues hasta mayo. Oferta solo hasta el sábado. Galeríasdeltresillo.com. En el Instituto Auditivo Salesa nos esforzamos cada día por mejorar el bienestar de las personas con problemas auditivos. Y ahora, en el mes de marzo, abrimos un nuevo centro en General Mitre 134, donde le ofreceremos una atención personalizada y las soluciones auditivas más innovadoras. Venga a visitarnos al nuevo centro de General Mitre 134 y le obsequiaremos con un regalo de bienvenida. Centros Auditivos Salesa, salesa.es.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Parlem de transport públic. A finals d'aquest any es farà una prova pilot de la T-Mobilitat, tot i que aquest títol de viatge electrònic entrarà en funcionament l'any 2018 a Barcelona i l'any 2019 a Catalunya. Un títol que permetrà estalviar als usuaris que facin més viatges en transport públic. La Mercedes Vidal és regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Mercedes, què tal? Bon dia. Hola, Mercedes.
Hola.
Hola, què tal? Què tal? Què tal? Per tant, estem a tocar la T-Mobilitat, no, Mercedes? És una targeta esperada, desitjada i que esperem i desitgem, no?, que ens porti moltes coses bones, no?, als usuaris del transport públic, no?
Doncs és un projecte que ja va néixer fa molt de temps, no?, quan des de les administracions públiques ja es va advertir fa més d'una dècada de l'obsolescència del sistema actual de targeta amb banda magnètica.
Sí.
I llavors doncs ja es van fer les passes pertinents per arribar-lo a substituir, i ara aquesta obsolescència ja és aquí, no? El sistema de banda magnètica doncs no aguanta gaire més. I cal fer un salt tecnològic cap a altres tecnologies.
Hi ha moltes preguntes, molta curiositat. La primera, m'imagino que els oients és el que crida l'atenció, no? Allò de la T-Mobilitat permetrà la persona que faci més viatges pagar menys per cada viatge, no?
De fet, aquesta targeta és una eina, purament una eina.
Sí.
I al servei de les polítiques que vulguin fer les administracions. O sigui, si les administracions doncs són capaces de fer polítiques valentes pel transport públic, una tarificació social avançada i una tarificació que primi els usuaris més recurrents del transport públic, aquesta targeta ens dona eines per poder-ho fer, que ara mateix doncs són impossibles a les targetes de banda magnètica. Però és purament una eina. Es pot utilitzar pel que vulguin les administracions, amb la qual cosa, si realment volem continuar fent polítiques progressives de transport públic i d'augment de la tarificació social, no val només amb tenir una eina tecnològica, sinó que s'hi han d'abocar més recursos i s'hi ha de posar més pressupost. És així.
Clar, Mercedes, s'ha de canviar tot el que sigui les entrades, els torns famosos per accedir, les portetes per accedir al transport públic, tot això s'ha de canviar, no? Els autobusos,
sí, bueno,
el metro,
sí,
tot.
Aquesta és la qüestió del canvi tecnològic, no? Necessari, del pas de com deia, del sistema de banda magnètica al sistema sense contacte. Però més enllà d'això, no, aquest sistema sense contacte es pot utilitzar, no, doncs per tot el que vulguin les administracions. Nosaltres com a Ajuntament fem una aposta valenta per la tarificació social, sí. I es permetrà fer una tarificació social personalitzada. La targeta ho serà, no? I en funció de les circumstàncies de cadascú, cosa que avui, doncs, tot i que hi ha una tarificació social i hi ha un gran compromís per estendre-la, doncs és més complex, sí. Costa més de fer-ho, amb aquesta targeta serà més fàcil. Qüestions com, per exemple, descomptes en els viatges, els dies, per exemple, que hi hagi episodis de contaminació. Ara, doncs, ho estem treballant amb una targeta específica que s'hauria de treure aquell dia, que només estaria disponible, etcètera, però amb la T-Mobilitat el descompte seria directe, no? Qüestions com aquestes, no? Però que ja ho veieu, evidentment, depenen del que vulgui fer l'administració. I nosaltres, com a Ajuntament, apostem, evidentment, per a la tarificació social, per la tarificació ecològica i per unes tarifes que facin que el transport públic s'utilitzi encara més
del que s'utilitza ara. 2018 Barcelona, 2019 Catalunya, què vol dir? Que, per exemple, els busos metropolitans, les línies express d'autobús o Renfe Rodalies hem d'esperar el 19?
Aquesta és part de la dificultat del procés. Hi ha més de 70 empreses de transport públic en el que és el territori de l'àrea del transport metropolità. TMB és el 60% d'aquests viatges, però n'hi ha moltes més, no? Llavors, fer el canvi tecnològic en totes, doncs, és una qüestió complexa i que s'ha d'anar avançant.
Les 13 corones desapareixen? Desapareixeran?
Doncs és una possibilitat, perquè amb aquesta tarificació, doncs, es pot posar en marxa un sistema quilomètric, no? Doncs, que partint d'una tarifa plana, d'una primera corona, no? Doncs calculi el preu del viatge en funció dels quilòmetres reals recorreguts, que és una cosa, doncs, més equitativa, diguem. Sí. Que el sistema de corones, que és amb el que funciona la banda magnètica.
Més possibilitats de la T-Mobilitat. Crec que es podrà carregar des del mòbil o des del web de transports?
Sí, la idea és que es pugui utilitzar qualsevol suport per accedir al transport públic, com es fa ara en altres ciutats. Aquest sistema sense contacte, doncs, per exemple, ja està funcionant des de l'any 2002 a Londres amb l'Ulster Card. I es pot anar amb una targeta específica, es pot anar també amb la nostra targeta del banc, sí. O es pot, o sigui, una cosa que s'introduirà a partir d'ara i que també es podrà fer amb la T-Mobilitat és el pagament sense contacte amb el mòbil o amb altres suports que puguin aparèixer. La idea és que sigui un sistema obert perquè sigui adaptable a les noves tecnologies.
Mercedes, i per acabar, la pregunta del milió d'euros. La T-Mobilitat serà una bona o gran forma de lluitar contra el frau?
Bé, la idea és que també ens ajudi a treballar aquesta qüestió. Però hi ha un tema molt, molt important de la T-Mobilitat, que és la seva gestió, que a més és una qüestió que volem posar molt en valor des de les administracions públiques. Aquest era un contracte que ja estava signat i adjudicat des de l'any 2014, no? Sí. Que implica una concessió amb diferents empreses, i el que hem fet en aquest procés és renegociar aquest contracte perquè tingui un control públic específic per part de les administracions, augmentar el pes públic en aquest contracte. Això que no ha sigut fàcil, no? Doncs ha calgut una entesa entre les tres administracions, i després ho hem traslladat a la contracta. I així hem aconseguit, doncs, que les dades, imagina't, que es generen, no? en tot aquest procés, que són ingents, no? I ara mateix 955 milions de viatges anuals, no?
Sí,
doncs,
sí.
Poder saber on, com i quan, no? I amb quin tipus de transport, no? I a més de forma personalitzada, això és una quantitat de dades enorme i molt sensible, i això havia de quedar sota control públic, i és el que hem garantit amb aquesta renegociació.
Doncs la notícia és aquesta: 2018 té mobilitat a Barcelona, 2019 arreu de Catalunya. Esperem i desitgem que aquesta vegada sí, perquè el transport públic, ara la Mercedes Vidal, la regidora de mobilitat, ho expressava en xifres, és una necessitat de, vamos, és algo imprescindible per la nostra vida actual. Mercedes, moltes gràcies, com sempre. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu. Sí, bon adéu, adéu.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Dani Martín també present en aquest Herrera en Copa i Catalunya i Andorra. La bona música, l'actualitat. Ara mateix en parlàvem amb la Mercedes Vidal sobre el tema de la T-mobilitat, que serà tot Catalunya a la tardor del 2019, a Barcelona el 2018. I ara continuem parlant de temes municipals i ho fem amb l'Alberto Fernández Díaz, que és el president del Partit Popular de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, Alberto.
Bon dia.
Escolta'm, ara que parlàvem del tema de la T-mobilitat, vull aprofitar per recordar una de les propostes que tu vas fer sobre el tema de les targetes, o en aquest cas de les T10, de que no caduquessin. I finalment aquesta proposta ha tirat endavant, no?
Sí, no? En efecte. És a dir, l'Autoritat del Transport Metropolità, doncs, va acceptar la petició del Grup Popular perquè no tenia sentit que els títols de viatge, com per exemple la T10, el 28 de febrer, doncs si no te'ls havies gastat el de l'any anterior, caducaven, no? I escolti'm, si es manté el mateix preu perquè s'han congelat tarifes, no té sentit que el 28 de febrer caduquin els títols de viatge, doncs, de l'any passat, o que el 31 de març caduquessin els títols de viatge trimestral. Doncs això, que generava un cert enrenou, molèsties a gent que tenia, sense utilitzar encara títols de viatge, de targetes de l'any passat, doncs no tindran que passar per aquest àngul i per tant les podran utilitzar, doncs, tot l'any 2017, malgrat siguin títols del 2016. I en relació amb la T-mobilitat, doncs tant de bo que aquest anunci que fa l'Ajuntament i el Govern de la Generalitat de que entrarà en vigor 2019, finals del 2018, doncs sí, que hi sigui una realitat, perquè vull recordar que aquesta proposta que havíem fet tots, també el Partit Popular, havia d'haver entrat ja en vigor fa 2 anys, no? I que, doncs, que no, que aquesta sigui la de debò i que ara sí, per fi, la T-mobilitat.
Tant de bo. D'una bona notícia parlem d'una altra, Alberto. Avui tots els diaris van plens amb un tema que és molt preocupant, la gent sense llar. Es parla de que ha crescut un 37% el número de persones sense llar a Barcelona des de la crisi. Més de 3.000 ciutadans no tenen casa i d'ells 941 dormen directament al carrer. Molt preocupant.
Moltíssim, i aquestes són una de les conseqüències, probablement les més decebedores del que és la crisi econòmica, que té una connotació d'emergència social, doncs, inacceptable, perquè atenta contra la dignitat humana, no? Serien coses, doncs, que no ningú podem consentir, no? Que és persones que no tenen un sostre, que no tenen casa, que han de dormir al carrer, la fam, és a dir, la gana, és a dir, hi ha persones que hi passen malament gana a la nostra ciutat, sí. I per tant aquest és un tema que l'Ajuntament i la ciutat Colau haurien de prendre nota i situar-ho com una prioritat, perquè la ciutat Colau tot el dia està parlant d'acollir a les persones refugiades i evidentment no sé jo que digui que no, però recordi, senyora Colau, que hi ha quasi 1 milió de milers de persones que dormen al carrer, que no tenen sostre a la nostra ciutat, i abans d'oferir la possibilitat de que Barcelona pot acollir a milers i milers de refugiats, potser hem de començar a pensar en els d'aquí que no tenen sostre, en els d'aquí que no tenen vivenda. Pensa que únicament a Barcelona hi ha 28.000 sol·licitants, unitats convivencials, sol·licitants d'habitatge. Dit d'una altra manera, hi ha 51.000 barcelonins que estan inscrits al registre de sol·licitants de vivenda a la nostra ciutat, i és una demanda que no és atesa, i la senyora Colau diu que podem acollir a milers i milers de refugiats que precisaran de vivenda, places escolars i de guarderies pels seus fills, atenció psicològica, feina per garantir la seva integració social. Doncs abans de fer aquests discursos que tots podem compartir des del cor, doncs que ho faci des del sentit comú i des del sentit de la responsabilitat, que abans d'oferir milers i milers de persones i famílies que vinguin a Barcelona per acollir-les, doncs que ha de saber que haurem d'oferir milers d'habitatges, de places escolars, de llocs de treball, que malauradament ni tan sols els que són d'aquí doncs poden accedir en aquests moments.
Alberto, parlem de paradoxes, perquè clar, estem parlant del tema de la gent que no té llar, però estem parlant també d'unes xifres, tu parles de 56.000 euros que es gasten des del govern Colau en promocionar una casa ocupa.
Sí, i ara és paranota, no? És a dir, tots sabem que la senyora Colau està promovent un efecte Ocupa Crida amb la seva permissivitat amb el antisistema, no? Uns ocupes que, de debò, s'ocupa de ser un xollo en aquesta ciutat, no? Perquè no paguen lloguer, no compleixen les lleis, i a sobre, en alguns edificis públics ocupats il·legalment, doncs la senyora Colau els hi paga la llum, no? És a dir, qualsevol de nosaltres es deixaria una senyora Colau es paguessin la llum de casa nostra, no? I fins i tot en altres locals o edificis ocupats la senyora Colau els hi paga la connexió elèctrica perquè puguin fer les seves festes alternatives, com per exemple va succeir al barri de Gràcia. I ara veiem que ja com si fos poca cosa tot això, doncs ara veiem que la senyora Colau ha inclòs una casa ocupa de Gràcia, de la muntanya, en una guia turística, i per tant cada dia que passa la senyora Colau és alcaldessa que ocupa el càrrec amb cada ocupa, i que la seva permissivitat està generant aquest efecte Crida i també aquest greuge per a aquells barcelonins que potser el que li volem dir a la senyora Colau és tracti'ns no com a barcelonins, senyora Colau, tracti'ns com a ocupes, com vostè tracta els ocupes, que no volem pagar impostos, no cal complir les lleis ni les ordenances ni les normes de convivència, i a sobre la senyora Colau, doncs si cal ens paga la llum i ens paga les festes, no? Jo crec que és tot plegat doncs un desgavell.
Alberto, hem de dir que Barcelona és una ciutat de braços oberts, que ens agrada que vingui gent i convidats com no, però quan es convida a una persona que ha estat condemnat per enaltir el terrorisme a un debat municipal, com ho veus?
Doncs una autèntica vergonya. Això és una indignitat democràtica, un insult i una ofensa a les víctimes del terrorisme, quan l'Ajuntament de Barcelona, el govern municipal, organitza un seminari, unes xerrades de xarxes socials, i entre els ponents hi figura una persona que, com tu ben deies, ha sigut condemnada per enaltiment del terrorisme. Aquells que s'escandalitzen per determinats autobusos perquè diuen que el nen té una cosa i la noia, la nena, té una altra, doncs potser el que haurien de començar és per escandalitzar-se pel fet de que una persona condemnada per enaltiment del terrorisme, doncs vingui a la nostra ciutat en un acte promogut per l'Ajuntament de Barcelona per explicar les seves tesis i les seves demostracions, que és una ofensa a les víctimes del terrorisme i un veritable acte d'indignitat democràtica.
Alberto, l'últim minut que ens queda per fer balanç del mobile.
Doncs que ha sigut un èxit, absoluta normalitat. Hem projectat Barcelona, Catalunya i Espanya arreu del món com un referent obligat al que són les noves tecnologies, i no tan sols per comunicar-nos, sinó per transformar la nostra vida des de la qualitat, de la seva qualitat, avanços tecnològics que han de permetre millores en la sanitat, en l'atenció a les persones grans, en l'educació, etc. Aquesta és revolució tecnològica. Barcelona és capdavantera i ha demostrat, en un moment en què alguns volen promoure la independència de Catalunya i que volen i alenten la confrontació de la Generalitat amb el govern d'Espanya, el que hem de dir-li clarament és que quan l'Ajuntament, la Generalitat i el govern d'Espanya col·laboren, es demostra que juntes poden fer moltes més coses que separades o enfrentades, i a sobre les podem fer millor. Ha sigut un èxit, 460 milions d'euros de retorn per Barcelona, i evidentment una nova oportunitat aprofitada per crear feina i per demostrar que Barcelona doncs és una gran ciutat, que evidentment té les seves mancances, però tenim una gran ciutat que estem molt orgullosos, que l'estimem, i que doncs s'ha convertit en un mirall en positiu a la resta del món.
Molt bé, Alberto, avui has de felicitar una persona, ho saps? Et faig memòria d'aquí?
A veure...
Avui és l'aniversari d'Ada Colau, que fa 43.
Ah, bueno, pues no.
No, no fa pica-pica l'Ajuntament, no fa...
Pues la felicitarem, no ho havia fet, eh? Gràcies per acudar-ho. I tu saps allò que diem en castellà, no? Lo cortés, no, no quita lo valiente.
Correcte, jo sé que tu ets una persona així, per això dic que l'Alberto segur que la felicita.
Jo sempre separo molt el que ha de ser la crítica política de la crítica personal. També pot ser que altres no sempre fan el mateix, no? Però jo en això sempre ho he diferenciat. I, per tant, lo cortés, lo quita lo valiente i, escolta, quan pengi, l'enviaré.
Perfecte, així m'agrada.
Rapidíssim.
Home, més que res per si fa pica-pica l'Ajuntament i no et convida que vagis allà i li diguis... Bueno, Alberto, moltes gràcies, com sempre. L'Alberto és el president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Aquesta tarda, a partir de les 7...
Ja estem en marxa, un dia més, a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
L'Audiència de Barcelona considera que es van utilitzar dades amb finalitat.
Volen crear uns conflictes que la majoria de vegades no saben solucionar d'una forma correcta.
Doncs nosaltres estem arribant ja al final del programa d'avui.
La Linterna de COPE Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué alegría, es viernes. Carmen, doctora Torrejón, ¿cómo estás? Es que tenía que decirlo.
Pues, y tanto.
¿Verdad que sí?
A mí me da también alegría.
Sí, sí, sí.
Cuando se creó el mundo también se descansó.
¿Verdad que sí?
Y lo hizo Dios, imagínate, sí. Si lo hizo Dios, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros?
Oye, vamos a ver, el día 15 de marzo, que será de aquí dos miércoles, estaremos en el Hospital San Joan de Déu.
Una fiesta va a ser aquello.
Claro que sí.
Sí, señor.
Vamos a estar con ellos para celebrar su 150 aniversario, mirando al futuro, sobre todo, hablaremos de todo lo que haya que hablar sobre San Joan de Déu.
Cosa que la gente no se olvide, que le vamos a pedir pasta.
Claro.
¿Cómo fue tu eslogan?
Saca la grasa, saca la pasta.
Ahí va, exacto. Eso es lo que vamos a hacer el día 15.
Saca la grasa.
Vamos a pedir a los oyentes de COPE que al menos con un euro, solo con un euro, que puedan ayudar, que yo creo que se pueden hacer muy buenas cosas, porque en definitiva este proyecto, que nosotros nos unimos con muchísimo gusto al 150 aniversario de San Joan de Déu, lo que quiere es, a través de nuestro bienestar, es decir, cada uno de nosotros, cuando adelgazamos, nos sentimos mejor. Exacto. Y yo creo que esto lo sabe todo el mundo, Pepe. Uh-huh. Otra cosa es que alguien se ha adelgazado 10 kilos, los ha vuelto a recuperar, lo ve como una cosa, y esto yo no me lo voy a conseguir en la vida. Es decir, eso nos lo quitamos de en medio, pero lo que está clarísimo es que cuando hemos perdido los 10, los 20, los 40, los 50, los 5, nos sentimos mucho mejor. Entonces, lo que queremos aprovechar es que el bienestar de cada uno de nosotros redunde también en el bienestar de otras personas que lo necesitan muchísimo, que son las familias de los niños con cáncer. Esto no significa que a nosotros los niños con cáncer no nos preocupa, nos preocupa muchísimo y hay mucho apoyo económico en todo este sentido, pero creo que también esos padres, esas madres, esos abuelos, esos hermanos, es decir, gente que está ahí al lado sufriendo el problema, también tiene necesidad de ayuda, de ayuda, y a esto es lo que se dedica el Hospital AMIC de San Joan de Déu, que es donde nosotros estamos colaborando como proyecto, y luego seremos fundación, si Dios quiere, Kilo Solidario, que recuerdo a los oyentes que es que nosotros, por cada kilo que pierde nuestro paciente, donamos un euro a San Joan de Déu. No lo dona nuestro paciente se siente satisfecho de contribuir con su pérdida de peso, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, en definitiva, ¿dónde quiero volver a parar? En algo que tú y yo repetimos muchas veces desde estos micrófonos, y además hay un refrán precioso que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, que es ese empezaré el lunes, la semana que viene, no que ahora es Semana Santa, no que ahora es... Entonces, yo a todas aquellas personas que le preocupa el exceso de peso, le digo, no mires la fiesta ni de guardar ni sin guardar. Ponte en marcha ya.
Claro.
Toma la decisión de bajar de peso. Yo hoy hablaba con una paciente y me decía, doctora, es que me está cambiando la vida. Bueno, pues esto es lo que nosotros podemos hacer con cualquier persona que hoy por hoy desee perder peso.
Además, la idea del kilo solidario tiene una segunda lectura, sobre todo para el paciente que está perdiendo peso, porque cuando la doctora le cuenta que por cada kilo que pierde va un euro a San Joan de Déu, eso es una estimulación, estímulo más
claro,
para esa persona,
sí.
Una ilusión más.
Claro, tú ya quieres perder del peso y lo haces por ti mismo, pero si además sabes que ese esfuerzo añadido que tú le pones resulta que redunda en el beneficio para otra persona, qué mayor satisfacción nos puede dar el hacer este tipo de cosas, ¿no? Para nosotros, y me consta que, por ejemplo, para todos nuestros pacientes. Entonces, nosotros el miércoles, día 15, cuando hagamos el programa allí, pediremos también colaboración a personas que no son pacientes de nuestro centro, pero que creo que pueden colaborar, y les explicaremos la forma de poder hacerlo.
Además, San Juan de Déu tiene tantos proyectos en marcha, tantas iniciativas.
Sí, se puede ayudar en cualquier campo donde te metas, ayuda.
Exactamente.
¿No? Exacto.
Bueno, pues mientras llega el día 15, la doctora estará aquí cada lunes y miércoles. El miércoles no pudo, por eso está con nosotros viernes. No, no pienses que es miércoles, no, es viernes.
Viernes.
Y si quieres cualquier cosa, información, o quieres decidirte de una vez por todas y empezar ya el tratamiento con la doctora Torrejón, con su equipo y con Starbene, marca el 934143631. Carmen, muchas gracias.
Hasta el lunes.
Adiós. Herrera en COPE, Cataluña y Andorra, al tanquem ara, escoltarem l'actualitat, les notícies, i a partir de la 1 i 2, 3, 4 minutets, comença, aixequem la persiana de migdia, també aquí a COPE, Cataluña i Andorra. Montserrat!
Amb el Joan López Alegre,
per exemple.
Va ser diputat del Parlament, és català.
Que gran tertulià.
Sí, i...
Un català tranquil, diu el Carles Assada.
Doncs viene el programa com vas calma.
Vinga!
Així que no marxeu perquè tenim el Joan López Alegre i més coses aquí.
Clar que sí, clar que sí.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El exsecretario general del sindicato minero, José Ángel Fernández Villa, ha negado ante el juez haberse apropiado de más de 430.000 euros. Alega que no reconoce como suyas las firmas que presuntamente le incriminan. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Por espacio de aproximadamente hora y media ha estado declarando José Ángel Fernández Villa, que llegaba a los juzgados entre gritos de ladrón y sinvergüenza por parte de algunos curiosos, con coherencia y en algún momento con contundencia, tan solo respondido a las preguntas de su abogada, negando haberse llevado dinero del sindicato y rechazando que alguna de las firmas que aparecen en los documentos del caso sea suya. Para ello se le ha practicado incluso una prueba pericial. A la salida de la vista no ha querido realizar declaraciones. Su abogada pidió que les dejasen pasar e incluso amenazó con llamar a la Guardia Civil y repartir mandobles con la cartera.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pide a Ciudadanos esperar a que declare ante el juez para exigir su dimisión. Sánchez solicita más seriedad al partido de Albert Rivera. COPE en Murcia, Javier Herraiz.
Pedro Antonio Sánchez ya está mirando a su declaración del próximo lunes, día 6, ante el juez. El presidente tan solo pide esas 72 horas. Entre tanto, y esta mañana enviaba un mensaje claro a Ciudadanos y muy en especial a Albert Rivera.
Si Ciudadanos no ha venido para 15 días, tienen que ser coherentes, un poquito más serios, a veces poner el pie al máximo en el acelerador y jugar con fuego. Lo único que te puede provocar con el tiempo es un accidente.
Y sobre la posible moción de censura, asegura que la oposición solo quiere una víctima política, que es él. Por cierto, Ciudadanos y PSOE han confirmado hoy ya que empiezan a hablar el próximo martes.
Varias asociaciones piden una mayor protección para los hijos de mujeres asesinadas por violencia machista. Hay que recordar que solo desde 2013, 166 niños se han quedado huérfanos por esta lacra. Carmen Lavallén.
Sí, 166 en 4 años, y estiman que son 500 los menores que han quedado huérfanos desde la puesta en marcha hace 12 años de la ley contra la violencia machista, y que la mayoría no ha recibido ayudas, y de la mayoría poco o nada se sabe. Desde el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, que lleva un año funcionando, y desde la Fundación Mujeres reclaman la puesta en marcha de ayudas públicas específicas para que se repare el daño que han sufrido estos niños. Marisa Soleto es su directora.
Un tipo de ayuda más dentro del concepto de reparación y más parecidas probablemente a las que se dan en otros delitos violentos como el terrorismo.
También reclaman, y este lunes lo harán en el Congreso, la elaboración de un catálogo de ayudas para evitar el laberinto administrativo con el que denuncian se encuentran los tutores de estos menores, que son mayoritariamente los abuelos de la madre asesinada.
Un apunte más, la Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre que retenía a su hijo de 8 años en la terraza de su vivienda, profiriendo gritos contra su esposa. El hombre, que estaba desnudo, ha sido reducido finalmente por los agentes.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya susto lo de Torres, ¿eh?
Sí, susto, vaya susto. Esa es la frase. Bueno, la noticia alegre de la mañana la venimos contando es que Fernando Torres ha recibido la alta médica en el Hospital Modelo de La Coruña después de sufrir un traumatismo cráneoencefálico en Riazor en los últimos minutos del Deportivo Atlético de Madrid. Se va a quedar a descansar en Galicia, donde es parte de su familia. Mañana juegan el Real Madrid y el Barcelona. El Barcelona va a recibir al Celta como líder. líder del campeonato. Estamos en la ciudad deportiva del Barça, Elena Condis.
El Barça acaba de entrenar con la ausencia de André Gómez por indisposición. En principio será baja mañana. Junto a los lesionados Matías y Aleix Vidal volverá Arda Turán tras perderse los últimos 5 partidos. Hoy 10 jugadores han pasado el control antidoping de la UEFA, entre ellos la MSN. En unos minutos Luis Enrique dará su primera rueda de prensa después de anunciar el miércoles que deja el Barça a final de temporada.
Y el Real Madrid juega también mañana en Ipurúa, juega contra el Eibar. Estamos pendientes de Cristiano. Ciudad Deportiva de Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Cristiano ha trabajado al margen del grupo, está recibiendo masajes, ahora nos contará Zidane si tiene algún tipo de molestia. Tampoco ha pisado el césped Varane y recordemos que Bale y Morata están sancionados para el partido de mañana ante el Eibar.
Hoy comienza la jornada con el Betis en Real Sociedad a las 9:45 de la noche.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:04 de este mediodía en el que todavía nos queda mucho, pero mucho por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I tant que li queden històries i minuts aquest migdia, ara des de Barcelona en català a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. D'aquí no res, hablar de todo y no saber de nada. Això és el títol del llibre, de l'últim llibre que ha escrit el Joan López Alegre, exdiputat al Parlament de Catalunya, tertulià habitual de televisió i d'emissores de ràdio, historiador. I explica en aquest llibre, molt interessant molt recomanable, les claus dels tertulià professionals, si existeixen, no sé, després li preguntarem. I més coses tenim preparades. Recordar que avui és el Dia Mundial de l'Audició, o que el Consorci de la Zona Franca, que fa una tasca important, està celebrant el seu centenari, que el rei Felip VI va venir fa pocs dies, parlarem d'això. I ja et dic...
Si no, con el senyor Cornet o no?
El rei, si va ensopar, no ho sé. Jo sé que li va entregar una foto al senyor Cornet, al rei del besavi del rei actual, Alfons XIII.
Ah,
interessant-se pel port de Barcelona, pels inicis del port de Barcelona.
Tu pensa que el rei li agrada molt el mar, eh?
Molt
del mar, eh?
Doncs parlarem d'això amb el senyor Cornet aquí uns minuts, però ara el temps, ai el temps, que estem tots patint el temps per aquest cap de setmana, l'Osada. Quin
sempre,
patiment!
Sempre posant-me de l'espasa i la paret,
quin patiment!
Aviam què dirà l'Osada, ai, cada cap de setmana, si l'encertarà, no l'encertarà.
Que m'hauré de quedar a casa tot el cap de setmana.
No, home, no, escolti,
que alegria.
Hi ha gent que li agrada la pluja, vostè,
a mi,
no? A mi no m'agrada gens.
A mi m'encanta.
Molt del sol, però jo, quan plou, aprofito per cosir. A mi m'agrada cosir.
Ah, t'agrada cosir. Oh,
fer punto.
Torna a estar de moda, això, eh?
Sí, sí. És relaxant.
Al tren veig moltes noies joves que estan cosint. Sí, sí, dic, mira que bé. Recuperant cosir... tradicions i coses que no sé per què s'han perdut, no? En contra de...
Home, el patchwork, per exemple, és una manera de cosir i de molt creatiu, el patchwork.
Bueno, jo us faré una bufanda a cadascun.
És un art, escolti. És un art.
Que us faré una bufanda.
I en encaje de bolillos, també és un art.
És molt difícil el encaje de bolillos,
eh? Molt complicat,
eh?
Sí.
Molt difícil. Bueno, que arriba la costura.
Parlem
arriba la costura, vamos!
I el punt de creu, també, escolti, eh?
També.
I el ganxillo, A mi no em posi a prova, que...
El senyor López Alegre està esperant.
Ja ho sé, va, vinga. Ja.
Segunda, sisplau.
Deu pensar, això és la COPE, aquí, que estan parlant de punto.
Intentem avui donar una bona imatge.
El tiempo, senyor Rosada, el tiempo.
No me deixeu entre un punto de cruz i d'emplanar, no puc dir res més. Total, que ens ha arribat ja un canvi de temps. Avui divendres, cel tapat, precipitacions localment fortes, van de oest cap a est, temperatures sense canvis. Cap de setmana, doncs, bueno, dissabte serà un dia com avui, un dia mig ennubulat.
Rúfol!
Amb algun xafar... Li agrada molt això del rúfol, eh?
Rúfol! Sí.
Ho hauria de fer un copyright, sí, rúfol, sí, senyor sí, Pepe Collado. Sí, sí. Val, i diumenge la cosa millora, més estones de sol i temperatures que no hi hauran gaires canvis, com les que tenim ara, 17 graus a Lleida, 15 a Girona, 14 a Barcelona i Tarragona i 10 a Andorra la Vella. Poca cosa a dir al transport públic i molt menys a la xarxa viària. Tranquil·litat, normalitat, cap problema, que això sempre és un luxe, vol dir que no hi ha ni retards als serveis ferroviaris, ni als autobusos, ni problemes, ni accidents a la xarxa viària.
Dues coses. La primera, breument, converses demà amb qui a partir de les 12?
Home, demà tenim un convidat de luxe, un senyor que sap molt d'economia i sap molt de les relacions entre Espanya i els Estats Units. Parlarem amb el senyor Jaime Malet, que és el president de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya, i és una institució que fa... Exactament, 100 anys també.
Ja,
va crear-se el 1917 i ara fa dos tot just 100 anys.
De la família dels Malet, veritat?
de la fe...
Insignes Pericus.
Insignes Pericus, exactament, exactament, eh?
Escolta, i una notícia de l'informatiu, una sola.
Home,
una.
Política, justícia, Consell de Garanties Estatutàries, que veu inconstitucional aquella partida de diners de quasi 6 milions d'euros que el govern del senyor Puigdemont i el senyor Junqueras volen destinar a fer un referèndum que s'ha de fer com a molt tard el mes de setembre. Hi ha un rebombori polític, doncs, interessant. La consellera portaveu Neus Munté diu que no s'ha llegit la resolució, el dictamen, diu que quan ho faci podrà parlar amb més propietat. El president Puigdemont, estem esperant que digui alguna cosa, avui està de bolos per les comarques de Girona, i des de l'oposició també, a partir de la una del migdia, doncs tots hi superen pa, Partit Popular, Ciutadans i a la gent del PSC.
Gràcies.
Ja em fa fora, val?
Gràcies, Carles. Doncs dues, 20 minuts, l'informatiu migdia.
Aprofita perquè li digui al senyor Joan López que pugui entrar.
Que ja pot entrar.
Ja l'ha portat al programa seu, l'Ostada?
Sí.
Ja l'ha portat.
Gil, senyor Gil, preguntes, vinga.
Sí, mira, en clau blaugrana, com creieu que reaccionarà l'equip, si en positiu o en negatiu, un cop se sap oficialment que Luis Enrique deixarà la banqueta del Barça quan arribi el mes de juny? Recordem, 8:45 de la nit de demà dissabte, Barça-Celta, en clau blanc i blava. Demanem la porra del desplaçament 6:45 de la tarda, Villarreal-Espanyol. Flaixos, André Gómez, indisposat, perilla pel Barça-Celta. Molts culers se n'estan alegrant. Ja tenim llista de convocats de l'Espanyol, cauen Marc Navarro i Álvaro. És novetat Rubén Duarte. En el món del bàsquet, aquesta tarda, Barça-Txesca de Moscou, corresponent a l'Eurolliga. En atletisme, el més destacat des de la clau catalana, la gran actuació d'Esther Guerrero, que passa a semifinals de la prova dels 800 metres, i en parlarem de motor, on Marc Márquez ha explicat a Barcelona les seves impressions sobre el proper Mundial que se'ns apropa.
Molt bé, Gil, moltíssimes gràcies. Abans de les dues torni, eh? No s'oblidi que ha de venir, eh? No,
sí, escolti,
no faci anar a buscar-lo.
El temps que jo li pugui cedir al senyor López Alegre...
Sí, ja t'està controlant.
No, jo vinc aquí a emborronar l'antena.
Adéu, Gil!
Adéu!
Que, per cert, ara li preguntarem de quin equip és, però creiem de l'Espanyol, no?
Sí.
Això es pot dir per a ràdio?
Sí. Mira, t'està ensenyant el carnet, de l'Espanyol.
Ben.
Montserrat, bueno, com està el Twitter, @maticope?
El Twitter està avorrit avui, Collado?
Sí?
Com no hi ha judicis ni coses d'aquestes, doncs la gent està una mica avorrida. De totes maneres, s'està parlant del Dia Mundial de la Natura, que és molt important destacar-ho. També és el dia de l'audició.
Sí, senyora.
D'aquí res, sortirem al carrer per parlar d'això, però això ja ho comentarem més endavant. I sobretot, el hashtag molt important és que por fin es viernes. I res més, Collado. I que això és el Matí Cope, això és Herrera en Cope, Catalunya i Andorra,
el migdia Cope.
I que tenim
un WhatsApp, vinga. Recordem que estaríem encantats d'escoltar la teva veu. Ja tenim algun missatge avui que escoltarem abans de tancar la paradeta. El WhatsApp de veu marcant el 678-09-48-16. Avui preguntem, a partir de l'any 2018-2019 entrarà en funcionament la T-Mobilitat. Ja era hora, no? Una targeta que permetrà als usuaris del transport públic, els que facin més viatges, paga menys. Creus que ja hauria d'estar vigent aquest títol que des de l'any 14 ens ho van prometre? Creus que la T-Mobilitat hauria d'estar vigent o en vigor des de ja fa temps? 678-09-4816.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I abans de continuar en el programa, el que farem ara és anar al mercat, ja sabeu que ens agrada molt, i sobretot si és anar al mercat de Galvany, perquè allà hi tenen un menjar sa, però super sa. És la Conca 1932, per ser, si voleu tenir informació, laconca1932.com, allà teniu, i podeu veure tots els productes que teniu. Aviam, què em diu la nostra amiga, la Pilar? Què tenim avui exposat allà perquè la gent ho vegi?
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Pues molt bé, aquí estem, en plena acció.
Vinga,
doncs tenim de tot, mira.
Sí.
Tenim des d'uns pèsols amb cols de Bruxelles i una mica de tofu, tenim una amanida de quinoa boníssima amb el garam masala, tenim un fajol amb verduretes i curri, tenim des d'una paella integral pues amb verduretes, que està, bueno, deia per ses dits,
sí.
Unes carxofes fetes al forn, que ens anirà molt bé, sobretot pel fetge. Llavors, el que jo us volia comentar avui és que tenim molts productes que ens van molt bé, sobretot molts plats, que ens van molt bé, sobretot per reduir el que són els nivells de colesterol.
D'aquests que ens has parlat, hi ha algun que vagi bé pel colesterol?
I tant, tots. Tots, perquè tots són cereals que porten molta fibra, són cereals sencers, no estan tractats, vull dir, són tots de primera qualitat i biològics. Llavors, el que ens ajudarà, doncs, és netejar sobretot el nostre intestí, de manera que el colesterol no es quedi a la part més baixa, sobretot del colon, que és aquella que cada vegada absorbeix i porta una altra vegada el cicle de circulació sanguínia, que és el que no volem. Llavors, són amb productes de primera qualitat, amb oli d'oliva verda, vull dir que tenim molts plats de llegums, que també ens ajudarà molt a eliminar, i això, doncs, gran part de tots els plats són amb moltíssima fibra.
Escolta'm, sento de fons un soroll important. Això sí. És com el que té un bar que sempre el vol tenir ple. Crec que aquí està tot ple, no?, el mercat.
Pues la veritat és que sí. Ara és un moment en què ha hagut una pausa, una miqueta. Jo crec que molta gent ja s'està comprat perquè després més tard han de marxar, però encara estem en plena acció, vull dir que fins les dues i mitja estem aquí.
Per la gent que vulgui tenir informació vostra a banda d'internet, també us pot trucar per telèfon i preguntar, Pilar, què tenim avui?
I tant, sí, nosaltres ho pots mirar per la web, ens ho podeu encarregar també directament per la web. Sapigueu també que nosaltres tenim portem les coses directament a casa, per tant, si ens ho voleu encarregar, ens doneu l'adreça i també us ho enviem cap a casa, sense que sortiu de casa vostra, i podeu observar, podeu trucar, podeu comentar, hi ha gent que em pregunta, escolta, Pilar, doncs necessito això, què tens? I us dic, mira, doncs ara tinc això, tinc allò, vull dir que qualsevol cosa, em truqueu i jo us dono la informació que necessiteu.
Bueno, i si no, aneu al Mercat de Galvany a Barcelona, que està a carrer Santaló 67, i el telèfon el recordem, per si algú encara no el té apuntat a casa seva, 93-209-1963. Pilar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que passeu bon cap de setmana.
Igualment, adéu-siau.
Un petonet, adéu.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado, y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es. Come here, baby.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, doncs ja està aquí, com el qualifica el Carlos Sada, el català tranquil, però deixeu-me que us digui quatre coses ràpides d'ell. És historiador, és professor de comunicació política, va ser diputat al Parlament de Catalunya, però jo diria que per sobre de tot és un tertulià. Va començar les tertúlies de Com Ràdio, de la mà i la veu d'un bon amic, el Ramon Miravitlles. Des de l'any 13 participa a les tertúlies també d'un bon amic, el Jordi Basté. Col·labora també en nombroses tertúlies televisives. No li agrada que li pengin el cartell de unionista i diu en la intimitat del seu llibre, que ara us presentarem, que la seva vocació real seria retransmetre partits de futbol de l'Espanyol, com fa el Javier de Haro aquí a COPE Catalunya. És el Joan López Alegre que
els diu...
No, home, no, res. És que sento la Montse riure.
Jo l'he explicat als meus fills, sí, que el de Haro és un tipus admirable, sí, perquè el meu fill deia, però aquest tio deia, és un marginat perquè fa el programa sol. Dic, no, Ricard, t'equivoques.
No.
El de Haro és un crac perquè ha aconseguit convertir en el seu ofici i guanyar-se la vida amb la seva gran afició, que és l'Espanyol. És un tio admirable.
Tu saps que ara quan escolti el Diario tot això que estàs dient d'ell, ja saps que avui la primera persona que hi saludarà i felicitaràs a tu, eh? No t'ha portat el seu programa encara?
No.
Ah, pues jo li dic.
No. Hablar de todo y no saber de nada. Pregunta, primera pregunta, inevitable. Joan, per què li agrada a la gent tant les tertúlies? Què tenen les tertúlies? Tu ho expliques en el llibre molt bé.
Perquè jo crec que som un país en el que tots a dintre portem un president de govern, un entrenador de futbol i un president d'escala. Uh-huh. I això fa que, per tant, ens encanti la xafarderia. Som molt napolitans en aquest sentit.
I segurament perquè les tertúlies són petits parlaments, no? El que no sí. diuen els polítics ho dieu els tertulians, no?
I sobretot el que no m'atreveixo a dir-li a la meva dona, li puc dir aquí la raola i així és la meva dona té una vida més tranquil·la.
Sí. A més, les tertúlies interessen molt als mitjans de comunicació, als propietaris dels mitjans de comunicació, als directors, no?
Però això també ho pots explicar tu. En realitat,
ja, clar, però
si aquí ara, en vez de ser jo, haguéssim de fer un superprograma amb el Cerdà, això en aquesta casa li costa uns diners, i si el programa és una tertúlia, doncs, escolta, hi ha gent que paga per anar a les tertúlies. Hi ha gent que s'ofereix per anar a les tertúlies gratuïtament o per vanitat, cosa legítima, o perquè creuen que poden fer-se una publicitat. I així és que la tertúlia és un producte molt low-cost, no? I que, a més, té molta audiència.
Tu parles, la primera part del llibre, parles bastant, força, del gato a l'agua, no? Va ser una nova forma de fer tertúlies a la televisió?
Bueno, va ser una forma de portar, algú dirà cutre, però de portar un sistema que als Estats Units ha sigut un èxit, que és Fox News, aquí al nostre país. Intereconomia després ha acabat com ha acabat i se li poden criticar mil coses, però va fer dos coses que han sigut molt importants. Una en l'àmbit de l'esport, competir en el seu dia amb José María García, que havia estat molts anys en aquesta casa, i intentar muntar quelcom a la tele i que això et surti bé, era canviar quasi un sistema de vida d'aquest país, que s'anava a dormir quan acabava la ràdio. I després muntar una tertúlia nocturna quan semblava que després del telediari o del TN o que tenia que venir un programa de varietats o una sèrie, doncs també va ser quelcom que ha modificat moltes coses, no?, en aquest país.
De les tertúlies radiofòniques que tu, la Montse i jo hem escoltat sempre, per exemple, de les de Luis de l'Olmo, les nocturnes, jo recordo moltíssim la Linterna de Manuel Antonio Rico, que a mi m'encantava, o del nostre enyorat Antonio Herrero, la Taràntula, amb el Carrillo, l'Ernest Lluch i el Herrero de Mignon. D'aquestes, quina era per tu la que recordes o que escoltaves més?
Jo, per sumar-te en una, et diria L'Espuela.
L'Espuela, sí.
Que a més tenia
el Ramon
un català, que era el Ramon Pi, hi havia el Dávila, hi havia l'Alejo García, sí, i jo crec que com a tertúlia nocturna de ràdio estava bé amb aquells tres personatges.
Estava bé. Són tertúlies que han creat escola, no? Que van crear escola d'alguna manera, no?
Sí, però també han canviat molt, eh? Al igual que ara les pel·lícules són més ràpides i els fotogrames passen a tota pastilla i tota la vida sembla quasi un videojoc, també a les tertúlies o et dones brillo i vas a la idea, o si t'enrotlles gaire,
fora.
Hi ha un senyor com tu que diu talla, no? I falla molts dits.
Tu creus que realment les tertúlies poden arribar a influir tant en les persones, fins i tot a canviar el vot d'una persona?
Sí.
Sí,
jo crec que és més important el que es comenta en una tertúlia del que ha dit un polític que no el que diu el polític en si, fins al punt que jo crec que molts polítics al final han convertit la tribuna del Parlament en una tertúlia. I que quanta estona està un polític amb antena dient quelcom i quanta estona s'hi passa, per exemple, el García Ferreras comentant el que ha dit el polític.
Sí,
i per tant, crec que transmetre idees a tertulians, que els polítics tinguin bon rotllo amb els tertulians i que hi hagi entre ells allò tracte, però el polític és fonamental, i si no, és que no està fent bé la seva feina.
Un home com tu, que té les idees tan clares, m'imagino que has tingut molts, molts problemes en moltes tertúlies, però tu aguantes per què? Per què? Per quina raó aguantes tant? I tan bé, Joan?
Bueno, jo, si en vés de viure a Mataró visqués a Pozuelo de Alarcón, no seria tertulià. Així és de clar t'ho dic, perquè, clar, hi ha molta gent que és com jo, que no és independentista i que és molt millor que jo podent argumentar. Ara, és allò també tant d'aquest país de usted joven no se meta en política, i que per tant al final jo cobreixo una quota. Et podria dir una cosa heroica, ho faig per convicció, tinc unes idees, em sento imbuït d'una missió, però això, per de que seria fatuo, seria mentida. Jo, el primer que tinc a fer en aquesta vida és pagar la hipoteca a final de mes, treballar com tothom que ens està escoltant, i per tant, doncs, d'entrada ho faig per guanyar-me la vida. Que a sobre tinc l'oportunitat, que em passa moltes vegades pel carrer, com us deu passar a vosaltres, que us para gent i us diu l'he escoltat, m'ha agradat el que he dit, o escolti, estic tan d'acord amb això, doncs és una gran recompensa. I això és veritat, I em passa molt al començament. A més, jo tinc un termòmetre del procés, que és quanta gent m'insulta cada setmana. És un termòmetre molt personal, és poc científic, però és quanta gent m'insulta pel carrer cada setmana i quanta gent em para i em diu: es fa amb mi un selfie? I us he de dir que en els últims mesos el número d'insults ha baixat molt i el número de selfies ha pujat. I si el Puigdemont m'escoltés i em fes cas, que sàpiga que el procés, en el meu termòmetre del català tranquil, li va malament.
Escolta, per què no hi ha més catalans tranquils com tu, no independentistes, a les tertúlies?
Doncs jo crec que la primera raó és perquè hi ha una descompensació entre tertulians d'una línia o l'altra, els mitjans de comunicació a Catalunya, i això, s'hi posin com s'hi posin, és una evidència quantificable, a més a més. I segon, per el que et deia, no? Usted joven no se meta en política, allò que li va dir el Franco Pío Cabanillas. I a vegades és més fàcil posar-te de costat i deixar que la vida passi, no?
Ens queden 3 minuts. Deixa'm que els aprofiti no per parlar de tertúlia, sinó parlar d'actualitat. Quan li queda, quantes estacions falten pel xoc de trens, Joan?
Jo crec que no hi haurà xoc de trens.
No?
Jo crec que i ho hem vist a la reunió secreta del Puigdemont amb el Rajoy, hi ha desaparegut el Morse, com sabeu, però jo crec que hi ha algú a la plaça de Sant Jaume que està enviant un sos constantment perquè algú el salvi, i si hi ha xoc de trens, en tot cas, serà dintre de Junts pel Sí, entre Esquerra i Convergència, i entre ells i la CUP, sobre tot això, com ho acaben i què li expliquen a la seva gent.
El rei pot jugar un paper clau un altre cop? Aquest rei, no l'altre.
Aquest rei és estupendo, parla un català collonut, s'ho pren tot molt en sèrio, és simpàtic, és guapo, ho té tot. I per lo de més, aquest sí que s'ha de ficar quan menys en política millor, perquè a més la Constitució no li permet fer-ho.
El 155 arribarà o no?
Jo no estic segur de que no.
Però com s'arreglarà això? Joan, com ho veus? Quin escenari veus tu? Preveus?
Home, segurament és veritat que el govern espanyol no sempre ens ha defensat prou els ciutadans catalans, independentistes o no, en relació, depèn de quina mena de bogeries, però hem tingut la gran sort de que els altres són terriblement pitjors, i això és la gran fortuna que tenim. Quan algú decideix reformar el reglament del Parlament per aprovar de forma secreta, com si això fos una espècie de lògia maçònica i no un Parlament escollit per la gent, una llei que pretén fer nada més i nada menys que un dia ens llevem ràpidament,
sí, sí,
i 7,5 milions de tios siguem apàtrides en el nostre país, és que li posen molt fàcil al govern perquè no hagi d'aplicar el 155. Perquè en realitat això no és una victòria de 100 a 0. Amb que hi hagi una majoria prou clara de gent que digui: ostres, poder jo em sento molt independentista, però no tinc clar que amb l'Anna Gabriel i tota aquesta patulea això vagi per enlloc, en que només uns quants es desenganxin, ja han perdut, i aquest és el seu drama.
Per tant, unes eleccions catalanes serien una solució, unes eleccions autonòmiques?
Hi haurà eleccions autonòmiques, sí.
Seria la sortida, potser, no?
Sí, jo crec que si Junqueras, jo crec que cada dematí, ell que més és un home de missa, cada dematí es lleva i deu anar a la parròquia que tingui més a la vora de casa seva i deu posar no sé quantes espelmes resant perquè hi hagin eleccions. I en canvi crec que Puigdemont no té cap pressa en que hi siguin.
Joan, que ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres.
A vosaltres, m'agrada molt. Ahir vaig aprendre molt amb allò que veu explicar dels cables i de tota aquesta història. Em serveix molt per les tertúlies, perquè cada setmana expliqueu alguna cosa rara i que després jo ho explico com si ho sapigués de tota la vida, i m'ho heu ensenyat vosaltres. No sabeu l'útils que podeu ser.
Joan López Alegre, moltíssimes gràcies.
Per a vosaltres.
Hablar de todo y no saber de nada.
Em convidareu un altre dia a parlar de qualsevol cosa?
Home, i tant.
Ah, vale.
Gràcies, Joan.
Adéu, encantant-se. Que divertit.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¿No te separas de tu móvil?
Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escucha en la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, qué cosas más raras antes. Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, aprecio todos los grandes.
Mira, le tiró,
todos no. ¿Cómo entráis al trapo de no.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que
esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, això és migdia, COPE, Catalunya i Andorra, 30 minutets encara per fer-te companyia, per estar amb tu, per explicar-te moltes, però que moltes històries. D'aquí no res, farem una visita al Consorci de la Zona Franca, estan de celebració, de centenari, fa res, pocs dies va venir, aprofitant que el rei d'Espanya venia al Mobile, va estar al Consorci de la Zona Franca i va parlar amb el seu delegat. Nosaltres parlarem amb ell i ens explicarà alguna d'aquelles coses que el rei li va dir i que es poden explicat. Però abans tenim algun consell interessant que donar-te.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira, ahora mismo me estaba acordando yo de Noel y a Pepe, porque antes, no sé si te acuerdas, que mucha gente, y por suerte todavía hay gente que lo hace, que cuando llueve aprovecha para recoger el agua de la lluvia.
Para las plantas.
Que decían que era muy buena, incluso
sí,
para un montón de cosas.
Ciertamente.
Últimamente con tanta contaminación, no sé yo, porque...
Yo no me fiaría, ¿eh?
Te puede caer un de todo.
Sí, no te la bebas, sobre todo, no, o sea, te la bebas.
Por eso existen dispositivos como Masical, que es pequeñito, es matón, y además se elimina toda la cal que hay en el agua y va a hacer que nuestras maquinarias... por donde pasa el agua, pues estén mejor, porque si no, ¿qué sería de esos lavaplatos, de esos calentadores y de tantos aparatos que tenemos que funcionan con agua, ¿no? Noelia, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien explicado, muy buenos días.
¿Listo?
Sí, efectivamente. Aquí precisamente es una de las zonas del país donde el agua es más dura y si tiene usted problemas con la cal, pues afortunadamente hoy por hoy hay solución. En el mercado hay muchas, pero primero le proponemos Masical, porque es un aparato contra la cal que actúa de forma ecológica y natural. Y eso es muy importante, sin productos químicos ni filtros. Porque además,
sí,
Monse,
sí,
lo
sí.
coloca sin obras el propio usuario y no hay que poner ni el negocio ni la casa patas arriba.
Oye, ¿y es verdad que no me tengo que preocupar nunca más de dónde y cuándo puse el aparato?
Bueno, de hecho, es que lo garantizamos su funcionamiento de forma ilimitada durante 100 años. Porque como no lleva electrónica, no necesita mantenimiento, no gasta luz, no gasta pilas ni agua. es un acondicionador para aguas magnético, que una vez colocado de raíz donde está el problema en la tubería principal, al tratar de forma natural el agua, vamos a conseguir estabilizar el pH de la misma y vamos a evitar que la cal tenga ese poder incrustante, debilitamos su poder. Y esto consigue, pues bueno, que la cal no se vaya pegando, incrustando por donde va pasando la misma, tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos.
Muy bien. Oye, el precio, seguro que hay gente que dice, esto debe ser elevadísimo, esto no lo puedo poner en casa. ¿Están ustedes equivocados?
Sí, porque no tenemos intermediarios y así usted lo va a recibir directamente desde la casa masical, sin manos de por medio que lo encarezcan, y por ello también podemos ofrecer promociones interesantes como la que tenemos esta semana, que está ya llegando a su final. De hecho, ahora mismo tiene dos masical al precio de uno, 99 euros, si lo pide en este momento, 902 107 109, cuando son las 13:33 durante toda la próxima hora. Oyentes COPE reciben de regalo un ahorrador, un economizador de combustible para su coche o caldera también, de regalo, junto con esta promoción dos masical al precio de uno, 99 euros, y gastos de envío gratis durante la próxima hora.
Oye, ¿cuándo nos va a llegar? Porque esto sería un súper regalo. Si el lunes, por ejemplo, tengo que hacer el regalo, ¿me llega?
Sí, sí, en 48 horas como máximo.
Ah, muy bien, fenomenal. ¿Me repites la oferta?
Dos masical al precio de uno, 99 euros, un economizador de combustible que también lo podemos colocar en el coche o en la caldera, hasta un 15% de ahorro. Es muy importante. Gastos envío gratis durante la próxima hora, 902 107 109.
Ay, que se te vas a caer de la silla.
Se oye todo, ¿eh?
Ya sabes que aquí en la radio tenemos el oído muy fino.
¿Sí?
Eso es que estaría sonando el teléfono y ya Noelia quiere ir a cogerlo. Bueno, pues marcar el 902 107 109. Buen fin de semana.
Igualmente, buen
besazo,
fin de...
chao.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu eres una necessitat i solo con un par de besos tu puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Aquí estem al Migdia COPE Catalunya i Andorra. Una foto històrica del rei Alfons XIII amb força interès pel projecte del Port Franc de Barcelona va ser un dels regals que el delegat del govern a la zona franca, Jordi Cornet, va entregar al rei Felip VI durant la seva última visita a Barcelona. Una visita commemorativa i per celebrar el centenari del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Jordi Cornet, bon dia.
Bon dia, com estem?
Bon dia, Jordi. Li va agradar al rei la foto del seu besavi?
Pues la veritat és que sí, perquè efectivament és la demostració, la constatació de que la corona durant 100 anys ha estat ajudant a aquesta història d'èxit que ha sigut el Consorci, no?
Uh-huh. I què ha representat, Jordi, per Barcelona i per Catalunya aquests 100 anys de Zona Franca?
Pues com deia, una història d'èxit basada sobretot en el consens. Amb la seva majestat parlàvem, no?, que el Consorci no es coneix, és el consens del treball de l'Ajuntament de Barcelona i del Govern d'Espanya dia rere dia per buscar i trobar les inversions i les necessitats que Barcelona necessita. Però això sempre ha sigut en consens, perquè si no seria impossible, perquè si no el Consorci no funcionaria.
Uh-huh.
I això és el que va passar fa 100 anys, i vam estar parlant, i la veritat és que ell va reconèixer que efectivament aquest era el secret.
Uh-huh. Dos salons, com el Meeting Point o el de la logística, creus, Jordi, que reafirmen la feina i precisament això, el suport que el Consorci dona a l'economia i al sector empresarial català?
Bueno, és evident que és el que amb sa majestat vam estar parlant, no? Que aquí el secret de l'èxit no és el que hem aconseguit 7 anys junts, sinó el que volem aconseguir els propers 100 anys. I això és el que vam estar parlant, dels projectes que tenim per davant, les dues fires que fem, el CIL i el Meeting Point, però també les dues fires que aquest any el Consorci començarà a fer noves, no? La fira de online, de les noves tecnologies, tant del sector immobiliari com del sector de la logística, el recolzar l'exportació d'empreses barcelonines, espanyoles i catalanes al món, l'obertura d'àrees metropolitanes, de polígonos industrials a altres llocs perquè ubiquin empreses espanyoles, etc, 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 no? Vivenda social nova, vivenda de protecció, projectes nous.
Efectivament. Sota la gestió de teva, Jordi, el Consorci ha passat de tenir pèrdues econòmiques a tenir beneficis, no? Això també s'ha de dir.
Bueno, és evident que, com ens agrada dir els que estem governant des de fa 4 anys, el president Rajoy, la millor política social és la que genera riquesa, perquè si tu generes riquesa, generes llocs de treball i a partir d'aquí fas que la gent pugui tindre un lloc de treball amb el qual pugui tindre una base mínima per poder estar tranquil i fer el seu mínim social i el seu mínim vital, que això és un fonamental. I efectivament el consorci el que va fer primer és sanejar les seves empreses. Vam trobar un consorci amb unes pèrdues de 24 milions i 13 milions i ara tenim, afortunadament, doncs hi ha un consorci sanejat amb una reducció de deute que teníem de 250 a 65 milions, amb beneficis, amb una ocupació que estàvem del 65% del polígono, ara tenim una ocupació del 97%, etc. Una sèrie de dades que confirmen que efectivament, primer el que tenim que fer és arreglar la casa per després poder ajudar els altres.
I aquests beneficis repercuteixen, per exemple, en el que deies abans, comentaves, en la construcció de vivenda social aquí a la zona franca?
És evident. Amb l'alcaldessa Colau jo vaig fer una proposta de que al ple aprovem un acord amb el que ja blindem que a partir d'ara, de la part dels beneficis que tinguem, de tot el futur del consorci, una part es destineixin sempre a ajut social. Jo vaig proposar un 5%, però estic negociant amb l'alcaldessa Colau i espero aviat que puguem anunciar un increment d'aquest percentatge perquè ho blindem. Perquè si ens vingui el delegat que vingui, sigui del color que sigui, clar, es faci.
Jordi, pregunto, la presó famosa de la zona franca depèn del consorci o no depèn? O es farà o no es farà?
Bueno, és evident que el consorci és clau en tant en quant ha de cedir els terrenys perquè aquesta presó es faci. L'execució de la presó és de la Generalitat i no serem nosaltres el que posarem pegues. Però sí que és cert que jo entenc, i a més així ens ho he manifestat sempre, que la Generalitat, si administra bé les presons que té, no és necessari fer una presó al polígono de la zona franca. Però nosaltres sí que, envers, precisament com deia abans, no?, del consens, nosaltres cedirem aquests terrenys perquè el consorci surt guanyant. Hem passat de tindre una hipoteca que teníem d'una macropresó que volíem fer l'anterior govern a la zona franca de preventius, però també de persones que estaven ja fixes, sí. I ara solament seran de ciutadans que estan de règim obert,
sí, sí.
I a partir d'aquí hem reduït els metres quadrats, hem aconseguit que sigui molt menys agressiu per a l'entorn empresarial, amb la qual cosa això, si s'arriba a fer, efectivament serà molt millor per a l'entorn social, però jo insisteixo que estic convençut que a la llarga, si la Generalitat posa seny, no s'acabarà fent mai. Però sí que també és veritat que tenim que preveure, i per això destinarem aquests terrenys per si en el seu moment
es necessiten.
Molts anys es necessiten.
Jordi Cornet, delegat actual del govern a la zona franca, felicitats per aquest centenari i per la feina que feu i el suport que doneu dia a dia al teixit empresarial, petit i mitjà empresari o gran empresa catalana. Gràcies, Jordi, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Sí.
Bueno, ja sabeu que en aquest programa tenim el Twitter, que és @elmaticope. Ho recordo per la gent que s'estigui escoltant i que sapigueu que després, quan acaba el programa, a partir de les 3 del migdia, el podeu recuperar el programa sencer, perquè segurament hi ha alguna entrevista que us ha encantat i voleu recuperar-la. I a banda d'això, tenim el WhatsApp d'àudio. Ja sabeu que no ens podeu enviar un WhatsApp d'escrit, perquè només en demanem d'àudio, notes d'àudio. I avui preguntem sobre el tema de l'entrada en vigor el 2018 a Barcelona i el 2019, finalment, a tota Catalunya, de la T-Mobilitat. Que ja saps que servirà perquè si fas més viatges et sortirà més barat viatjar. Creus que hauria ja d'estar vigent aquest títol? Què en penses dels títols de transport? Són cars? O què penses? Doncs 678-09-48-16. I que sapigueu també que durant tot el dia, i des d'aquest dematí ho dèiem en el programa, avui és el dia de l'audició i d'això en parlem en aquest programa.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs sí, com deia la Montse, com cada any des de l'any 2007, els divendres, o el dia 3 de març, que és avui, se celebra el Dia Internacional de l'Audició, que serveix per donar visibilitat a un problema que afecta ni més ni menys que entre el 10 i el 12% dels adults, la pèrdua de capacitat auditiva i les malalties de l'oïda, amb tot el que pot implicar això, que si és el teu problema, segurament ja saps de què estem parlant. Avui hem volgut, com un dia tan especial, hem volgut convidar el Pere Salés, que és el director de l'Institut Auditiu Salesa. Com estàs, Pere? Bona tarda.
Hola, bon dia, què tal?
Encantat de saludar-te. Us recordo que l'Institut Auditiu Salesa té dos centres a Barcelona, Pau Claris 98 i a partir de dilluns General Mitre 134.
Correcte.
Ho teniu tot a punt ja?
Estupendo, sí.
Inauguració dilluns.
Ja estem als últims detalls.
Sí. Molt bé, Pere. Aprofitem el dia per parlar dels problemes. Una persona que no escolta bé és una persona amb un problema molt important, no?
I tant, perquè és un problema que l'aïlla del món, l'aïlla de la família, l'aïlla del seu entorn social, i lògicament això genera una ansietat, un estrès, un nerviosisme i molts problemes.
Quines solucions ofereix de Salesa, l'Institut Auditiu Salesa, en aquests moments, quan ha acabat el mobile i ens han presentat unes autèntiques meravelles? Doncs en quant a l'oïda, què oferiu?
Bé, ara que comença això, el mobile és molt interessant, perquè aviam, el nostre camp, la nostra activitat es dedica a solucionar els problemes de comunicació i audició de les persones. Amb què? Amb pròtesi auditiva, amb tecnologia auditiva electrònica que permet aconseguir resoldre el problema d'audició d'una persona. Però això no acaba aquí, perquè moltes dels nostres pacients, moltes de les persones que coneixem, i cada vegada més les persones grans inclús, estan amb els seus mòbils, amb els seus dispositius de comunicació, amb els seus entorns socials, que necessiten perfectament poder comunicar, poder fer el link entre la seva pròtesi auditiva, entre el seu audífon i el seu dispositiu. Això avui en dia està avançant moltíssim, perquè gràcies a les tecnologies de Bluetooth, de radiofreqüència, de tot el tipus d'electrònica digital que tenim al nostre abast i que cada vegada està avançant molt, permet integrar tot això, de manera que inclús avui en dia podem dir que tenim audiòfons amb internet. I no estic parlant de ciència-ficció, vol dir que l'audiòfon té un sistema que ha sentit per això de l'internet de les coses i si passa esto, reacciona con esto. Bueno, tot això vol dir que si tens el teu audiòfon connectat amb el dispositiu del cotxe, per exemple, saps que quan el poses en marxa has de sentir millor el navegador, has de sentir millor la ràdio, per exemple, tot això va connectat al propi aparell i millora la qualitat de recepció de la senyal. Això és molt important. Ara, clar, cada vegada estem en una carrera constant de tecnologia.
Una pregunta que sempre que ens visites, Pere, et faig. Quan una persona ha d'anar a revisar-se la vida?
Mira, una de les coses que es pretén en el Dia Mundial de l'Audició és donar a conèixer diversos factors importants, diversos camps. Un és la prevenció. O sigui, les persones joves avui en dia, sobretot, han de prevenir la seva oïda. Han de saber que portar els auriculars, els monitors a un volum excessivament alt durant molt de temps, durant moltes hores, provoca pèrdua auditiva. I això és irreversible. Això no es pot solucionar de cap manera. De moment, potser d'aquí uns anys sí. Ja en parlarem algun dia d'això.
Cèl·lules mare.
Exactament.
Ja arribarem.
Però això, per una banda, la prevenció, saber i ser conscients. Per exemple, el món laboral, també els treballadors, això ja es fa, hi ha una legislació molt exigent, però el treballador ha de saber que està exposat a nivells de soroll alts, és totalment nociu. Per altra banda, el diagnòstic. El diagnòstic ha evolucionat moltíssim. Avui en dia es pot saber que un nen de 48 hores de vida, sabem perfectament si tindrà problemes d'oïda, d'audició o no. I això també és un avanç importantíssim. I per altra banda, el tractament.
Clar.
El tractament ens permet que aquesta identificació precoç amb nens i bé, amb persones grans es puguin corregir perfectament.
Institut Auditiu Salesa, a la teva disposició des de fa molts anys a Barcelona, Pau Claris 98. I a partir de dilluns, General Mitre 134. Esteu convidats a visitar-lo. A l'alçada del Montaner, Mitre Montaner.
Exactament, sí.
Pere, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estar amb nosaltres un dia tan important com aquest, Dia Internacional de l'Audició. Què faríem sense l'audició, la gent de la ràdio o els oients de la ràdio, eh? Què faríem? Gràcies, Pere.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, el día de la audición no os perdáis ni ripio, ¿no? Esa frase se dice, ¿no, Gil? No os perdáis ripio de todo lo que vamos a hablar en el programa.
Com deia en Goma Espuma, ábrete de orejas, ¿eh?
Ábrete de orejas.
Ábrete de orejas. Bona tarda, ¿eh?
Bona tarda.
Bueno, 6 minuts, ¿no? Sis minuts.
Vols començar ja o...?
Sí, vinga, sí, perquè tenim cosetes per explicar,
¿eh? A l'Atakir!
Doncs mira, farem un avenç del que serà el recorregut d'avui de l'edició d'Esports Cope d'aquest divendres i començarem aquest viatge per la ciutat esportiva del Barça, on fa un parell de minuts ha acabat la primera roda de premsa de Luis Enrique des que va anunciar que el juny deixa la banqueta del Barça. Rival, demà, al Camp Nou, al Celta, 8:45 de la nit. Sant Joan d'Espí, Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Gil.
Què ha donat de si la roda de premsa de Lucho?
Doncs ha arribat somrient, més relaxat que en aquestes últimes rodes de premsa. Luis Enrique ha reconegut que està més alleujat, que s'ha tret un pes de sobre després d'anunciar dimecres que ho deixa. Diu que està igual de platòric que fa 3 dies i que s'entregarà al màxim, que es deixarà tota l'energia del món aquests 3 mesos perquè l'equip guanyi tots els títols possibles. De la seva decisió ha reiterat que se'n va per desgast personal, perquè ha perdut l'energia i la força, perquè la seva autoexigència, perquè el seu perfeccionisme l'impedeix desconnectar del que és la professió d'entrenador. No se'n va, diu, ni per l'entorn ni molt menys pel vestidor. És més, ha dit Luis Enrique que la seva relació amb els jugadors és ideal i que cada dia ha anat a millor. Aquest es la estat d'ànim de Luis Enrique a dia d'avui.
Me gustaría ser original y buscar otro objetivo calificativo, pero estoy igual. 4 días no pierdo la fuerza. Pero, bueno, en cierto modo también un poco liviado, podría ser, y focalizando claramente la atención en lo que es este final de temporada apasionante por lo que significa, por las posibilidades que tenemos y por los objetivos claros que buscamos.
Els espera el Celta en Lliga, diu Luis Enrique que el seu ex-equip és molt complicat, i que és un dels únics equips que no els guanya intentant fer trampes, intentant posar obstacles, sinó que la victòria que van aconseguir a la primera volta a Balaïdos va ser perquè va ser un gran rival que els va jugar molt bé a futbol.
Molt bé, més Esports Cope, gràcies Condis.
Adeu, fins ara.
Més Esports Cope amb protagonista del vestidor del Celta. El Barça que sortirà a la gespa a continuació del que hagi fet l'Espanyol al camp del Villarreal, un Espanyol que afronta la segona sortida consecutiva intentant buscar punts que mantinguin viu el somni europeu. Llista de convocats, ha parlat Quique Sánchez Flores. Sant Adrià del Besòs, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Sí, ja tenim la llista de convocats per jugar contra el Villarreal. És alta Rubén Duarte, causa en baixa Navarro per lesió, i Álvaro Vázquez, per qüestió tècnica, segueix Quique Sánchez Flores sense poder comptar amb Víctor Sánchez i Leo Baptista. Un tècnic de l'Espanyol que ha dit que l'equip es troba bé, que es troba moral. S'ha de donar alguna mena de retoc defensiu perquè ofensivament l'equip fa gols i compta amb això d'apropar-se a Europa i dir que l'equip té l'obligació de jugar al continent la propera temporada.
Yo dejo que la gente sueñe, que la gente piense. Soñar en grande es mejor que soñar en pequeñito. Seamos cautos porque estamos hablando ya de Europa como algo muy continuo, como algo ya una obligación, y nosotros tenemos la obligación de consolidar el equipo. Desde la pasión siempre, pero desde la seguridad uno construye cosas más sólidas.
Un Quique Sánchez Flores que, per cert, li han demanat l'opinió al voltant de la decisió de Luis Enrique de doncs, fer oficial que no continuarà el Barça a la propera temporada, i ha dit textualment, en este caso concreto, no hay comentarios.
Perfecte. Ja sabem que la relació Luis Enrique-Quique Sánchez Flores aniria més per la negativitat que per la positivitat.
Es va fer palès en el tema quan van jugar el derbi, no? el derbi, que no van fer allò de les samarretes, allò que fan. Uh-huh. Bueno, escolti'm, alguna cosa més?
Sí, que anuncia rotacions de cara al Villarreal, hi ha massa partits acumulats i hi haurà canvis.
Molt bé.
Gràcies, Juan. El Villarreal Espanyol, que es jugarà immediatament després del Eibar Real Madrid. Cobrirà la franja de dissabte a la tarda, 4:45. Anem a veure si Cristiano Ronaldo, que ha entrenat al marge, entra a la convocatòria de l'entrenador Zinedine Zidane, un Zidane que ha dit que hi ha massa negativitat al voltant de l'equip blanc. un Real Madrid doncs, que avui viu una jornada trista per la desaparició als 85 anys de Raymond Kopa, el migcampista francès. Si no se li passa l'atac de tos, recordarem es
que estava aplaudiendo i m'entrava la tos.
Que ens queden gairebé dos minuts.
Dando palmas,
no? A segona divisió, dissabte a les 6, Girona-Getafe, dissabte a les 6, Rayo-Reus, diumenge a les 6, Nàstic-Còrdoba. Del futbol al bàsquet, aquesta nit al Palau, Euroliga, 24a jornada, Barça-Cesca de Moscou. El segon classificat que arriba al Palau Blaugrana diu Barxoc és el tècnic, que el Cesca no és un rival invencible.
Contra el Cesca, que són els actuals campions, no només has de jugar bé, sinó que necessites una mica més, necessites aquest extra de tots els jugadors, necessites que els jugadors tinguin una bona nit, per dir-ho així, a més. Tot i així, jo crec que no hi ha cap equip imbatible en aquesta Euroliga. De fet, el Cesca ha tingut 5 derrotes al llarg d'aquesta temporada, per això va treballar molt amb la mentalitat, està molt concentrat, molt centrat en el partit durant els 40 minuts, intentar treure el màxim, el millor d'aquest partit, que seria la victòria, òbviament.
I del bàsquet, el motor, perquè ha parlat a Barcelona en un acte promocional Marc Márquez amb vistes al proper Mundial de MotoGP. Hola, Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ja ha parlat de Maverick Viñales, la nova aposta de Yamaha després de la deu de Jorge Lorenzo per marxar Ducati, i actual company de Valentino Rossi. Viñales apunta a ser un dels clars candidats en la lluita pel títol de la categoria reina després de ser el pilot més ràpid de la pretemporada. Per Marc Márquez això no és cap sorpresa, de fet ell sempre l'ha elogiat i avui amb aquesta presentació l'ha tornat a deixar pels aires.
Quan un pilot ve de guanyar curses ja, va guanyar una cursa l'any passat, fer podis, està clar que si vas amb un equip pues, com és Yamaha, que té una moto molt, molt completa també, està clar que si tens el talent, pues, una, tens la pressió i l'altra, les ganes també de lluitar pel títol.
Márquez tampoc descarta Jorge Lorenzo, tot i que ha fet una pretemporada discreta amb Ducati. De fet, el mateix Lorenzo reconeixia que és molt difícil que amb aquesta moto pugui lluitar pel títol.
Les preguntes del dia. En Blaugrana, com creieu que reaccionarà l'equip després d'anunciar Luis Enrique el seu adeu? En clau blanc i blava, porra del Villarreal espanyol.
Bon cap de setmana.
54-17. Gràcies, a vosaltres.
Ara en parlem de Padel, ¿eh? Padel entre empresas. Adeu.
¿Quieres reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reformes sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Pròxima estació, Pirineus. La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Portainer. Hi trobaràs esport, natura, família, neu i diversió. Pròxima estació, Pirineus. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turismefgc.cat.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A 5 minuts de tancar ja programa, de desitjar-vos bon cap de setmana, però després dels esports, del futbol, de les motos, què tal si insistim en el primer torneo de pàdel per a empreses? Perquè encara tens temps per apuntar-te. Fins al 30 de març estàs a temps, però clar, no esperis el 30 de març. Cosa que, Enrique, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enrique Gálvez, organitzador, jo la setmana passada et vaig batejar com el culpable tot això, no? Ho ets o no ho ets, Enrique?
Sí, home, sí. Som un equip, però sí, hi ha una xarxa de publicitat darrere, hi ha diverses persones que estan en el món del pàdel i nosaltres amb molta il·lusió i esperança de que funcioni, perquè no és un torneig per un any, és un torneig que ha de durar molts anys.
Molts anys, no? Vosaltres, tu, treballant des de FC Courier, des d'aquí preparant-lo tot, no?
Exactament.
Quan jo dèiem, ara veníem cap aquí, cap a l'estudi, i jo t'ho deia, dic, Enrique, com és possible que molta gent esperi fins a l'últim moment? Què passa? Que tenen les agendes molt plenes, o què?
Bueno, la gent és, en aquest país ja ho saps tu, que és a l'expectativa de com va, com tal, com qual. Ja tenim unes quantes inscripcions, però sobretot tenim moltes dubtes, moltes preguntes. Clar. Estem Treballant amb això.
Amb això. I per contestar aquestes preguntes, pàgina web, telèfons, com podem animar la gent?
Pàgina web, va immediatament, fas la teva consulta, entra directament i reps una trucada abans de 24 hores, explicant-te, definint-te, inclús ara encara ens trucant gent per patrocinar, que
està molt bé, no?
Encantats.
Sí, i caben, i cabran.
Bueno, ara tenim 34 i bueno, esperem fer-los un hueco a tots els que vinguin a apostar per nosaltres.
Pàgina web, la recordem, la del primer torneo de pádel per a empreses?
Sí, u-b-o.es.
I a partir de la pàgina web totes les
inscripcions
preguntes
i tot.
El que ha de saber majoritàriament la gent que s'apunti, què és? Recordo que la setmana passada ho vam comentar, ho hem dit abans, 30 de març s'acaben les inscripcions, comença el 22 d'abril, acaba el 13 de maig. On es juguen els partits de pàdel, Enrique?
El Club Central, que és el que podem nomenar i nominar ara mateix, és el Club de Pàdel, el nou, que es fa a Premià de Mar.
El Maresme.
És un club nou, 14 pistes, 4 pistes professionals, i aquí, en principi, depenent de la gent que s'apunti, doncs participaran 2, 3, 4 clubs més amb el torneig.
Molt bé. Què costa una parella apuntar-se?
Una parella costa 290 euros, però, claro, jo sempre dic el mateix, no? No és un torneig de pàdel? Sí, l'excusa és el pàdel. És un networking d'empreses perquè tu facis clients. Vull dir que el retorno ha de ser molt important.
Està assegurat el retorn.
Està assegurat, està clar.
Perquè la idea és, estem parlant d'un torneo de pàdel per empreses.
Per competir entre empreses.
Entre empreses, vull dir.
I a partir de competir amb el pàdel, pues, bueno, fer amics. Fer amics i fer clients, que és la base del torneig.
Efectivament. Per tant, repetim aquesta pàgina web per si algú no li ha quedat clar. Entres en aquesta pàgina web i automàticament, a partir de que he de fer algun clic, et truquen. Aquesta és la idea.
Exactament. Si tens alguna dubte, trucarem tant si és per patrocinis com si és per fer client, per ser client o per el que vulguis.
Recordem la pàgina web.
u-b-o.es.
I que et quedi clar que fins al 30 de març pots apuntar-te en aquest primer torneo de pàdel per empresa. Abril 2017 hubo networking and paddle. Doncs ànimo, jo estic veient que és molt interessant, a més el que teniu previst, botifarrades gratuïtes, chillouts per a jugadors i parelles, vull dir que està molt bé.
Sí, sí.
No ho pensa de...
sí, el muntatge és fort.
La setmana que ve tornem a convidar a Enrique i a engrescar la gent que s'apunti.
Perfecte, fantàstic.
Que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies.
Igualment a tots. Gràcies. Els clients i a vosaltres.
Amics i amigues, estem acabant ja el migdia COPE. Us desitgem, com no, un bon cap de setmana. No sé si recomanar que agafeu o no agafeu el paraigua, però en tot cas el temps està canviant. Abraçades, petonets. Adéu a tots.